A Catalunya Ràdio, aquesta és l'Hora de Converses, un programa de converses dirigit i presentat per Jordi García Soler, amb producció i documentació de Montserrat Rossell i avui realització tècnica de Rosa Silluer. Conversa és l'acció de conversar. Conversar és entretenir-se enraonant dues persones o més. Avui, a Converses, Jordi García Soler enraona amb Joan Triadú. Joan Triadú i Font és una de les figures fonamentals de la cultura catalana de la segona meitat del segle XX. Pedagog, crític, literari i escriptor, va néixer a Ribes de Freser el 30 de juliol del 1921 en el si d'una família obrera. De seguida va traslladar-se a Barcelona, on continua vivint avui. Es va estrenar en la docència als 16 anys a Granollers, en plena guerra civil. La situació econòmica familiar el va portar a presentar-se al concurs que la Generalitat va convocar per a cobrir les baixes de mestres provocades per la guerra. La seva tasca com a pedagog ha estat cabdal. Triadú va ser un dels primers dinamitzadors de l'ensenyament en català. Des d'Òmnium Cultural, institució a la qual ha estat vinculat des dels inicis, va fundar i dirigir el Departament d'Ensenyament del Català. També va ser el pare de dos centres docents de referència en la pedagogia catalana dels darrers 50 anys, la Institució Cultural SIC i l'Escola Tau, la publicació clandestina Ariel, de la qual va ser fundador, la revista Serra d'Or, així com el diari Avui, han estat la seva tribuna per a la crítica literària, on ha publicat al llarg dels seus anys d'ofici centenars d'articles. Amb l'objectiu de reprendre la literatura catalana, li encarreguen les antologies de contes i poesia, en què l'autor es va acostar a autors poc valorats de l'època, com Carles Riba, J.B. Foix i Bartomeu Rosselló Pòrcel, i va apostar per noms joves que havien publicat molt poc fins aleshores, com Joan Perucho i Josep Palau i Fabra. Són antologia de contistes catalans 1850-1950 i antologia de la poesia catalana 1900-1950. És autor de més d'una desena de volums de crítica, com la novel·la catalana de postguerra i Llegir com viure, i llibres d'assaig sobre Narcís Oller, Carla Riba i Prudenci Bertrana. Una intensa activitat pública el va privar fins a la seva jubilació l'any 1997 del temps indispensable per conrear la seva faceta d'escriptor. De moment, el resultat han estat dos llibres memorialístics editats per Proa. El primer, Dies de memòria, 1938-1940, és el dietari de joventut, l'etapa del mestre de Granollers, que es va veure abocat a exercir la docència en els anys més durs i violents del segle XX. I el segon són les memòries, que ha titulat Memòries d'un segle d'or. A través dels records i les vivències de 80 anys de trajectòria vital, Triadú vol demostrar que, malgrat tot, la cultura catalana ha viscut el seu moment de màxim esplendor al segle XX. En aquests moments està treballant en un llibre sobre textos pedagògics. Joan Triadú ha rebut nombrosos premis literaris i distincions honorífiques, entre les quals cal destacar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, el Premi d'Honor Jaume I, la Creu de Sant Jordi i la Medalla d'Or de la Generalitat.
Bona tarda, Joan.
Hola, bona tarda.
Joan, fa molts anys que ens coneixem, tants com més de 44, quan jo vaig començar a fer de periodista a la redacció de la revista Serra d'Or, i tu hi venies sovint, encara en un local bastant sinistre, al carrer dels Banys Nous, després en un local força més decent a l'Avinguda de la República Argentina. Tu eres ja aleshores, i t'estic parlant de l'any 64, una figura cabdal a Serra d'Or i a molts altres indrets. Per exemple, el CICF, que aleshores era el Centre d'Influència Catòlica Femenina, que després ha anat canviant, ha anat evolucionant. El lloc on, per exemple, es va celebrar el primer recital dels 16 jutges. Tu has estat vinculat a una resistència cultural pràcticament catacumbal. Però tu ho dius quan comences el teu llibre, el teu últim llibre, aquestes memòries, que dius, que titules d'una manera ben gràfica Memòries d'un segle d'or. Dius, jo vinc de baix. Quins són els teus orígens familiars?
Bé, els meus avis eren propers a la Garrotxa, entre la Garrotxa i l'Empordà, i tinc entès que el meu avi era llenyataire i treballava al bosc. El seu pare no el volia deixar casar amb la meva àvia, però sí, com vulgui, ho van fer, i van tenir 9 o 10 fills, com succeïa aleshores. Quan va venir la industrialització, de la, en aquest cas, de la conca del Ter, van passar del camp a les colònies fabrils. I pel nom d'haver-ho sentit dir amb ells, havien estat amb una que es deia Can Matabosc, que era el nom popular d'uns propietaris d'una fàbrica que havien posat prop de Camprodon, i d'allà els van oferir una casa a Ribes de Freser, on s'acabava de crear una colònia que es deia Colònia Recolons, i l'energia elèctrica de Catalunya, que aleshores era la que més treballava en aquest sentit, havia aconseguit fer un salt d'aigua molt important, perquè Ribes està encaixada sota muntanyes. Van anar a cercar la part ja fora, alta del poble, que a mi podríem dir de Cralps i de Pardines, i llavors ells, amb aquesta oferta, perquè les colònies volien famílies nombroses per fer treballar de seguida els fills i això, doncs van trobar una casa, els van donar una casa que ha existit fins fa pocs anys encara, que era adossada a un molí i per tant sobre el riu, sobre el Freser, i era una casa bastant gran perquè tots s'hi poguessin encabir, i de seguida el meu pare, doncs, i els seus germans més grans es van posar a treballar allà quan van tenir l'edat. Edat que podia ser 10 anys, 11, 12, depenia de la feina que els donaven.
Estem parlant d'una Catalunya dickensiana, gairebé.
Sí.
D'una Catalunya que ens recorda els inicis de la revolució industrial, sí, aquí, del tèxtil, fonamentalment, que és molt, molt Dickens.
Molt, molt. Pensem una cosa. La colònia estava tancada, no la fàbrica solament, sinó tots els habitatges que van fer els propietaris perquè hi poguessin viure els treballadors i no es moguessin d'allà, doncs hi havia un arc i un portal que separava la colònia del poble. I allà hi havia les botigues, la taverna, els cafès,
quan compraven amb vals de la pròpia empresa.
I tot això l'empresa només els donava, per exemple, això sí que és record meu, no els donava corrent elèctric només a la nit, per exemple, de 8, quan es feia fosc, segons l'època de l'any. Aleshores no ho podien apagar. I això a mi em cridava molt l'atenció perquè el meu oncle, a casa del qual jo anava perquè ja vivíem a Barcelona aleshores, posava unes capses de llauna d'aquestes que servien per les agulles de la fàbrica, per materials de la fàbrica buides, i les enganxava a sota del llum amb un forat perquè no s'escalfessin tant, i llavors a la nit veies aquella capsa amb uns quants forats, que era la bombeta molt petita, que havia de ser de 15, i havies de tenir llum encès tota la nit. O sigui que no es podia apagar i de dia no es podia encendre. La situació era d'aquest tipus. La gent treballava, almenys el temps que jo, el meu pare, de 8 a 2 o de 2 a 10. I es repartien, i a més manaven si podien generar un hort petit, però un hort, per poder anar tirant. Aquests són els meus orígens. Un dia el meu pare es va enamorar de la meva mare, una altra treballadora, d'una classe social una mica més pujada que la seva, i això va ser important, perquè el meu pare era sindicalista. de la CNT, que era el sindicat que se'n deia Únic, i que no era encara anarquista, no era de la FAI, no existia allà la FAI. Era la CNT que se les tenia amb una minoria petita d'UGT, que no va acabar d'entrar. Ells, la CNT, eren els importants. Aleshores tenien un sindicat, i en aquest sentit era un home destacat, que l'havien amoïnat alguna vegada a la Guàrdia Civil, i que ho explicava ell. En canvi, la família de la meva mare tenia una part, la part materna, Sorribes, que es deien, en la qual ja hi havia hagut un jutge de pau, que després va ser alcalde, i a l'època que va arribar el tren a Ribes, i va pujar a ministres, i va pujar en Cambó, i ell es va haver de rebre. I aquest era un oncle directe de la meva mare, casat amb una germana de la seva mare. Però els pares de la meva mare li van fer una guerra, també, si no de Dickens, gairebé de Shakespeare, de Romeo i Julieta, perquè no deixaven dormir, en combinació amb una germana petita que estava d'acord amb els pares, fins que firmés una carta, unes ratlles, dient que no veuria més en Joan, que era el meu pare. I treballaven a la mateixa fàbrica, en diferents zones, però allà. I la meva mare, al final, doncs, va signar. I d'aquesta manera van passar uns anys separats, sense poder-se casar. Finalment, la meva mare va marxar de casa, li van posar un farcell, com es feia aleshores, un mocador de farcell, amb els estris més indispensables, que eren seus, la roba i alguna cosa, i se'n va anar a casa de la seva tia, al poble, on doncs, la va acollir molt bé, la que va ser la meva padrina després, i finalment allà va sortir ella per anar-se a casar.
Fins que els teus pares es traslladen a Barcelona, hi ha el gran canvi. És el trasllat d'un Ribes de Freser, com ho dèiem, dickensià, a una Barcelona també bastant dickensiana en els inicis.
Sí.
I poc es podien imaginar els teus pares, molt menys encara els teus avis, que aquella criatura, en Joan Triadú, nascut l'any 1921 a Ribes de Freser, esdevindria un referent en la cultura catalana. Una de les figures, com deia la Montse Rossell en el seu perfil, una de les figures fonamentals de la cultura catalana de la segona meitat del segle XX. Figura fonamental, però definim primer què és cultura catalana. Aquesta, tu saps, va ser una polèmica intensa a meitat dels anys 60 del segle passat. Sí. Com podíem definir què és la cultura catalana?
Bé, jo crec que la cultura catalana és tota la que es fa a Catalunya, de tot tipus, artística, científica, de grans científics que hem tingut, i literària. Ara bé, la literària és cultura catalana tota, però només és literatura catalana la que s'escriu en català, com totes les literatures.
Evidentment, com de la mateixa manera que Kafka és literatura txeca, és cultura txeca, però en canvi és literatura alemanya.
És literatura.
Ionescu és cultura romanesa, però en canvi és literatura francesa.
Això és el cas.
I podríem anar posant altres exemples per l'estil.
Crec que el cas de Frankfurt, jo mateix vaig intervenir amb algun col·loqui, amb algun comentari escrit, doncs el fet és que si convidaven la cultura catalana, que sempre ja es pot fer, s'havia de convidar tota la que es presentés. Un violinista, un pintor, o un científic, és cultura. Ara, si convidaven, si el que anava a Frankfurt eren literatures convidades, només hi havia d'anar la literatura escrita en català. I aquells que escriuen en castellà a Catalunya, doncs havien de deixar pas, ja que tenen ells tants milions de 400, no sé quants, milions de persones que poden llegir-los en castellà, que deixessin pas d'una manera cordial en els escriptors en llengua catalana que no tenen altre...
Sense negar-los...
Que 10 milions de, de...
Sense negar-los, però, que pertanyen a la cultura catalana.
Sí, això sí, perquè... Perquè, doncs,
perquè és evident que quan Baltasar Porcel escriu a La Vanguardia no és diferent que el Baltasar Porcel que escriu literatura de creació en català. O casos paradigmàtics podrien ser Terenci Moix, que va escriure literatura de creació tant en català com en castellà, sí. O Eduardo Mendoza, que també ha fet el mateix, i tants altres. Ara bé, i si no ens trobaríem a més amb altres problemes en altres camps. Pau Casals, que evidentment no cantava, sinó que tocava, per tant no tocava en cap llengua, només amb la llengua de la música, però que molts dels seus discos en els mercats mundials posava Pablo Casals i no Pau Casals, que hauríem de dir que aleshores, o en Josep Carreras, que mundialment encara és conegut com a José Carreras, però que pertanyen, òbviament, a la cultura catalana. Ara, tu dius en el teu llibre, el mateix títol ja ho deixes ben clar, quan dius Memòries d'un segle d'or, i ens vens a dir que el segle XX ha estat el moment de màxim esplendor de la cultura catalana. Això a molta gent li pot sorprendre, però tu ho argumentes força bé en el teu llibre. Per què no ens ho expliques?
Bé, és que jo ho veig d'una manera que ultrapassa els límits de la cultura. Per exemple, al segle XX tenim un Francesc Macià, un militar espanyol que té prou fe en Catalunya i en aquest moviment que havia arrencat. Inimaginable al segle XIX, encara, una actuació d'aquest tipus, que un dia diu prou i es passa a la... amb tot a fundar un partit que es diu Estat Català, sigui anant a semblança del moviment irlandès o d'altre. Això sol, simbòlicament, tenint en compte que Macià encara avui és un símbol per molta gent i és una figura carismàtica, doncs això ja és alguna cosa. Però és que si això hi afegim la creació d'un Institut d'Estudis Catalans, amb quina intenció? Amb intenció de fer literatura, de fer poesia com els Jocs Florals, de fer contes... No, amb la intenció de fer el que es feia a tots els països lliures i independents i complets i normals, a fer ciència. I Pompeu Fabra, quan fa la seva obra normativa que ha perdurat i que continua, ell mateix diu expressament que s'informa prop dels metges, prop dels químics, prop dels biòlegs, dels termes que necessiten perquè tots ells puguin expressar-se en català. Això és nou, o pràcticament nou, al segle XX. Deixem a part...
Amb serioses reserves per part d'una part de la intel·lectualitat catalana de l'època, que no ho veia bé, que trobava que noves normes eren excessivament encotilladores, però en canvi, ara bé, passats tants anys de l'obra ingent que va fer Pompeu Fabra, quin és, segons tu, segons la teva opinió, la situació actual de la llengua?
Bé, aquesta és una altra cosa. De Pompeu Fabra cap aquí hi ha hagut onades successives d'immigració, com tots sabem. I ara n'estem vivint una. No som sols a tenir aquest problema, però sí que som sols a ser un país d'una llengua normal, la de Pompeu Fabra, la de tants escriptors que no n'hem parlat, però els escriptors del segle XX doncs, són importantíssims. Ho estem veient amb Mercè Rodoreda, per exemple. Doncs la diferència nostra és que entre els països que tenen immigració, que es defensen d'una manera o altra, que ho encaixen com poden, nosaltres no tenim eines, instruments per actuar. Ens trobem submergits en això, en minoria, gairebé ja a casa nostra. I de l'època de Pompeu Fabra amb ara, doncs hi ha aquesta diferència. Sortosament, No crec que el català estigui en extinció, ni molt menys. Una llengua que té tota una cultura en tots els aspectes i que es manifesta, no es fa desaparèixer de seguida.
I que té uns mitjans de comunicació...
L'entenen, si no el parlen almenys 7 o 8 milions de persones. I que en parlen, doncs, 5, 6, 7, altres diuen més. No, encara que visqui en un ambient bilingüe, si està codificada, si no es converteix en el que els francesos en diuen despectivament un patois, que han aconseguit de fer-ho en bona part en les llengües que tenen a França, aquí no. Aquí, gràcies al segle XX, no es pot convertir en patois el que estem fent en català i el que és Catalunya. Ara, la llengua està molt més empobrida, perquè el bilingüisme, vaig dir un dia parlant de Josep Pla, i ell després ho va confirmar, l'escriptor bilingüe té una gran facilitat per escriure malament dues llengües. El bilingüisme, a la meva situació bilingüe, sempre un tendeix a menjar-se l'altre. És un fet natural, com a naturalesa, amb els animals. No? Ara, crec que per part del català hi ha una resistència, hi ha uns mitjans de comunicació, hi ha, com vosaltres aquí, hi ha una televisió, i això no es dona en una llengua residual, en una llengua que hi ha. Que va ser que és més pobra, s'assembla més al castellà, ho critico, tinc per publicar un article on em queixo que es tradueixi el francès amb l'ús de vostè. Quan el francès diuen bu, doncs nosaltres hem de dir vos, que no ho diem parlant. A mi encara algunes persones m'ho diuen, potser perquè sóc un avi, però...
Jo també ho sóc, i ningú m'ho diu.
Però molta gent, amb l'espriu, ens vam tractar sempre de vos. Amb en Riba ens vam tractar de vostè. Anava com anava.
A mi, jo no vaig conèixer Riba, vaig conèixer molt Espriu, i em puc considerar amic seu. Sempre em va tractar de vostè, en canvi. Sempre.
A mi vaig tractar de vos.
Jo era molt jove, però des de sempre em va tractar de vostè, i el vaig conèixer, si no m'equivoco, quan jo tenia 14 anys. Després el vaig tractar molt més profundament a partir dels 17 i fins a la seva mort. Parlem de noms, Riba, Espriu, abans has esmentat Pla, que amb significacions molt diverses ens porten uns temps catacumbals. No entrarem ara a parlar d'un tema que tu tractes en profunditat en el llibre, que és tot el tema de la polèmica sobre si Josep Pla es mereixia o no el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Deixem-ho. Pla ja és mort, oblidem-nos-en. Però hi ha Espriu, hi ha Riba, hi ha figures enormes que tu coneixes molt poc després de la guerra, quan comences a estudiar a la facultat, a la universitat, aleshores a l'única universitat i amb una sola seu, que era la Universitat Central, que en dèiem aleshores. I allà comences a coincidir amb una colla de gent, un d'ells, mort fa poc temps, en Josep Palau i Fabra. Figura essencial, jo penso, en la teva vida. Quin era l'ambient d'aquella universitat de postguerra, de la més immediata postguerra, quan tu havies ja treballat de mestre, havies estat bàsicament a Granollers fent de mestre, i després estudies filologia clàssica i coincideixes amb Palau Fabra, amb Frederic Pau Berrier, amb Joan Anton Sapera, amb tota una colla de gent. Quin és el teu impacte en aquell moment?
En aquell moment jo dubto entre... Em faig de Front Nacional de Catalunya, modestament, amb una feina que no era la de resistència, que es feia també de tipus...
armat.
Militar, armat, ni molt menys, però vaig cap aquí. Però en Palau Fabra i un altre gran amic meu, que va mort també ara, el pare Jaume Balló, Escolapi, del qual parlo també les memòries, em van cridar a l'ordre i em van dir, escolta, nosaltres hem de treure títols. Si t'enredes més, et faran fora. I sense títols estem perduts. No ens deixaran fer res. I jo vaig decidir tenir dues vides. De manera que ni els meus pares, fins que un dia, per desgràcia, van venir els germans Creix a buscar-me a casa.
Els germans Creix, diguem-ho per qui no ho sàpiga, van ser els sinistres i criminals.
Torturadors
insultants professionals.
Insultants i que ens coneixien a tots, que sabien el que feien. Bé, doncs,
a les ordres d'un dia... altre personatge, tan sinistre com ell, com ells, que es deia Olmedo.
Què és?
El seu cap, que era el comissari Olmedo.
Don Pedro Polo... El cap de tots era don Pedro Polo Borreguero. Aquest era el comissari Polo.
I l'Olmedo
era entre els Creix i en Polo. Però era igual, pinta com ells. Vull dir que fins que els meus pares van trobar amb això, no sabien que jo, a les tardes, deien... No, per què no fas classe a la tarda? Perquè no és que ja no hi és més. Doncs jo, a la tarda, o bona part de la tarda, ja era per la revista Ariel, per les reunions... i per reunions que venien a casa mateix. Però jo deia, eren uns amics aquí, i llavors venien el grup de que feien per Catalunya, la revista clandestina de Front Nacional, o bé reunions amb altres grups, dels quals va sortir això dels fulls al Liceu, d'aquella vegada, i altres problemes.
Dedicats a les tropes americanes de la setena flota.
Sí.
O la sexta flota.
Venia per primera vegada a Barcelona.
Sisena flota. Sisena
això
flota.
Vam trobar molt, molt lleig, molt...
Que era el reconeixement, d'alguna manera, que Estats Units...
Era la consolidació.
Ara, hi ha una altra consolidació que es produeix en aquella mateixa època, que tu, que ets una persona que neixes en una família religiosament poc practicant, yeah, però arriba, després de la guerra... Tu, davant d'aquella buidor, grisor, tristor de Barcelona, ho expliques perfectament a les memòries d'un segle d'or, tu trobes refugi en unes conviccions religioses profundes. Hi ha dos elements que marquen a partir d'aleshores tota la teva vida: la catalanitat i la religiositat dins de l'Església Catòlica. En aquell mateix moment, quan es produeix el reconeixement de la dictadura de Franco per part dels Estats Units, hi ha un altre reconeixement molt important, que és el del Vaticà. Un Vaticà...
Concordat.
Que hi havia el Concordat. Una Església Catòlica que havia donat suport Franco des de abans de l'inici de la guerra, que li va mantenir durant tota la guerra, i que ha continuat amb postures molt similars, excepte en l'època de Joan XXIII i Pau VI, per entendre'ns. Només cal escoltar l'emissora dels bisbes per comprovar-ho. Com es viu això des d'una persona com tu, profundament creient, profundament religiós dins l'Església Catòlica i alhora defensor de la catalanitat i defensor de la democràcia?
Bé, doncs es viu dolorosament. El nostre refugi, que érem, no era pas jo sol, érem molts, jo diria que a Catalunya érem majoria els catòlics que pensàvem així, sobretot a partir de l'època del Concordat ja, el nostre refugi era Montserrat. Ja sabem com va anar, amb l'abat Escarrer, enviat a fora. Sabíem que teníem el Vaticà en contra i encara li tenim ara, malgrat alguns esforços. Cardenal Vidal de Barraquer va fer l'honor de l'Església Catalana morint a l'exili. No va tornar mai ni res. I el canonge Cardó, quan va tornar, havia deixat escrits llibres importantíssims. Per tant, un cristià conscient havia d'assumir aquesta contradicció interna. Jo vaig passar a casa, no el meu pare, sobretot, la mare, sí, anava a missa i això... Jo vaig convertir-me, diríem, per mitjà del pare Baió, del gran amic meu que s'ha mort ara últimament. Perquè aquest xicot, que el vaig conèixer durant el batxillerat, perquè li van tancar la República, li va tancar els col·legis religiosos, i van haver de marxar, i va venir a l'institut. I ens vam fer molt amics, de manera que va haver un moment que ens vèiem cada dia. mai no em va fer cap esforç, només el seu exemple, la seva manera de fer. I el dia que em va dir, em faré capellà, i em va caure l'ànima als peus, però a poc, un dia vaig dir, me'n vaig, i vaig fer la segona comunió. La primera havia estat com tothom, l'any 39 anys, doncs la segona a Sant Felip Neri de Gràcia, vaig entrar, em vaig confessar, vaig veure que m'absolien de tot el que pogués haver hagut de tenir, i ja, a partir d'aquí, aquesta convicció, sé com és l'Església, sé que és pecadora l'Església, sé que hauria de demanar perdó de moltíssimes coses. Joan Pau II, que va ser la nostra llum, un temps de llum, doncs va dir que l'Església, va reconèixer que l'Església havia de demanar perdó, sobretot els jueus. Bé, tot això vol dir que hi ha dues posicions i que la nostra, dels cristians com nosaltres, de la Federació de Joves Cristians de Catalunya d'abans de la guerra, que no van deixar tornar a constituir, doncs érem conscients, i a Montserrat, i als Caputxins, i a altres llocs, érem conscients que érem maltractats.
Tot això, de tota manera, no sé si et va influir aquesta religiositat en allò que tu expliques a les memòries d'un segle d'or. Dius, de fet, la meva solteria, que en aquells temps començava a ser escandalosa, no em preocupava gens, però sentia el persistent buit a la dreta. I confesses que, en aquella època, als teus 30 anys, reprens un terme emprat per Joan Maragall, dient que eres verge de tot ple amorós. Fins que et vas casar, no havies repassat, dius, cap noia més avall del coll. Tot això venia marcat per la religiositat o no?
No, això és d'instint. Jo crec que això era una cosa de manera de ser. De manera de ser. I era bastant freqüent, eh? No era jo un exemple, un lliri allà al mig, al meu món universitari. Fins i tot amb la gent de Front Nacional, sembla que ja ho dic aquí, sí. Sempre sabien que hi era, n'hi havia algun altre, l'Esteve Albert també era cristià i religiós. Sempre em van respectar molt.
Ara, aquest no era el cas, per exemple, d'una figura que jo t'he esmentat abans, personatge polèmic per excel·lència, que era en Josep Palau i Fabra.
Sí, no?
Pedra d'escàndol en la cultura catalana durant molts anys.
Sí, sí, sí.
Aquí jo vaig tenir la sort de conèixer a la Costa Brava...
A Grifeu
i a Llançà.
I a Llançà, sí.
I després compartir converses amb ell perquè coincidia amb el seu domicili que hi ha a tocar de la redacció d'una revista que dirigien en Pere Figuera i en Jaume Casademont, que era una revista que s'havia dit Imagen y Sonido i que es va acabar dient Iconos, i aleshores coincidíem amb en Palau Fabra, personatge d'aquells de gran qualitat. Un personatge que, a més, en uns anys, en els anys 40, a tu et fa descobrir tot un seguit d'escriptors. Baudelaire, Cocteau, Eliard, Valéry... escriptors que, evidentment, no estaven a l'abast de ningú en aquella època, pràcticament. No te'ls podies trobar, no dic a les llibreries, gairebé ni a les biblioteques en aquest país.
Jo, en aquest punt, ho dic aquí en algun lloc de les memòries, jo publicava articles en revistes confessionals, com podia ser abans de Serra d'Or, a la Serra d'Or primera, que n'hi ha una anterior a l'actual, i la revista Forja, que era d'una confraria de Vitèlia. I si repassem els articles d'allà, trobarem que jo parlava d'autors i d'obres que eren, doncs, molt discutibles des del punt de vista... Sempre amb això he estat molt obert. I aleshores, jo comprenia molt bé la posició d'en Palau. Posició que va evolucionar molt, perquè quan jo el vaig conèixer era un romàntic, un enamoradís, que caminava per la Gran Via amb una noia al costat, que l'última que havia trobat allà una alumna de la universitat amb el barret a la mà. era tot un senyor de Barcelona, jove, que anar-se'n a París va fer el canvi total, és a dir, va passar de l'aprenent de poeta a Càncer, el gran llibre doncs, que produeix l'escàndol més gran. Però crec que això no és tan fonamental en la seva obra com el seu sentit crític, perquè era un gran crític, com tu deus saber, si has parlat tant amb ell, de pintura
i
d'art.
I el gran coneixedor, sí, el màxim coneixedor, potser, arreu del món, de l'obra de Picasso.
Esclar,
amb el qual tu...
crec que això...
mai no vas poder, mai vas poder coincidir, perquè tu, Picasso, no t'ha agradat
mai. No m'agrada fer el pes, però sé que li hagués dit i li haguéssim discutit, ens hauríem descompartit, que deien els nostres autors medievals, i no valia la pena. Ja m'estimo més Miró que Picasso, no sabia què dir-hi. Cadascú pot ser com sigui, però no és per un motiu religiós, ni un cas ni l'altre. Vull dir que la religió és una cosa molt personal i que...
Què és el que hauria
que
de ser?
Que exigeix respecte als altres.
Què és el que hauria de ser en tots els casos?
Sí.
És a dir, quan la religiositat és un afer personal, que pertany a l'espiritualitat individual, mereix tot el més absolut respecte, fins i tot per aquella gent, com jo, que no tenim cap tipus de sentiment religiós. Quan ens molesta és quan aquesta religiositat intenta imposar-se a la resta de la societat. És a dir, d'alguna manera, quan es converteix en fonamentalisme.
No, com la Conferència Episcopal Espanyola actual.
Que no és ni més ni menys fonamentalista que els ayatolars de l'Iran. L'únic que passa és que no té el poder, afortunadament, que tenen a l'Iran els ayatolars. Quan va tenir aquest poder, en temps del franquisme, va imposar a sang i a foc allò que es coneix com a nacionalcatolicisme.
Sí, sí, clar.
I ara hi ha una frase que lliga les teves dues grans lleialtats o fidelitats, que són Catalunya i Església, o Església i Catalunya, que és aquella del bisbe Torres i Bages. Catalunya serà cristiana o no serà? I si un dia deixés de ser cristiana?
Jo no, aquesta frase no l'he pogut trobar mai.
Menys li atribueixo.
És la que es diuen, la que diuen. Crec que no és encertada. No és encertada. A Catalunya, doncs, jo diria, Catalunya serà cristiana o no ho serà.
Això ho deia en Jaume Vidal Alcover, no sé si li coneixes, que deia...
El vaig conèixer molt.
Però ell deia, diu, el senyor bisbe es va equivocar, no sabia puntuar.
Ah, doncs mira, coincidim.
Deia, no sabia puntuar, volia dir, Catalunya serà com a, cristiana o no, com a, serà.
Bé, crec que religió i poder, per desgràcia, s'han barrejat. Jo parlo més que d'església i de religió, parlo de fe. La fe és una cosa personal i és una cosa que permet una àmplia relació amb la gent de tota mena, crec.
Tu tens, a part d'aquesta convicció teva religiosa, tu emparentes per matrimoni amb la Pilar Vilabadal, amb una família d'aquestes famílies que marquen caràcter. Jo vaig conèixer sobretot el Quico Vilabadal, el que va ser el teu cunyat, en Francesc Vilabadal. Pues clar, és una família del cavaller de Vidrà i lligada a la mateixa Fundació d'Unió Democràtica de Catalunya. Però, a part d'aquesta relació, i a part de la teva relació amb el Front Nacional de Catalunya, en els anys 40 i 50, tu ets una d'aquelles persones que endegues la resistència cultural, fonamentalment. Per exemple, amb la revista Ariel, una revista que jo recordo haver descobert a casa del meu pare, perquè el pare tenia tota la col·lecció de la revista Ariel, com tantes altres publicacions catalanes, i vaig quedar sorprès que una publicació com aquella pogués sortir en ple franquisme. Però era una publicació absolutament clandestina i que us va crear molts problemes.
El que passa és que des d'un principi érem gent que ens negàvem a admetre la derrota. I això era l'any 45, on teníem també l'esperança que la victòria de les democràcies occidentals, prescindint del problema que va haver-hi amb la Unió Soviètica, faria fora en Franco. Tenia una certa esperança. I aleshores ens vam adreçar, com es veu en el primer número, a gent com en Riba i com en Segarra i de la Màxima, i a Marià Manent, jo que sí, i tots van estar d'acord a firmar, sabent que, i nosaltres vam posar els nostres noms per ordre alfabètic, fundadors, o redactors i després fundadors. I, per tant, aparentàvem la normalitat. Ens negàvem a admetre el fet. Ens consta que a Madrid van fer servir alguna vegada un exemplar de la nostra revista per ensenyar-lo i dir, ja veuen com no perseguim la cultura catalana. Ara bé, un dia, doncs, es va acabar, venia la garrotada, i llavors vam fer aquell sistema de posar 19, 20, 21, fins a 23, que ara crec que en Pau Berrier, l'únic supervivent dels fundadors que queda, que amb mi, diu que ha trobat el número 24 en galerades. Que havia de...
Perquè els fundadors, al maig del 1946, de la revista Ariel, van ser Josep Palau i Fabra, Josep Romeu, Miquel Terradell... Josep Romeu, Miquel Terradell, Frederic Pau Berrier i Joan Triadú. Era una revista en la qual de seguida van començar a col·laborar Alexandre Cirici Pellicer, Enric Jardí, Manuel Valls, Joan Perucho, Rosa Lleberoni, Joan Barat, Jordi Sarsanedes, i van publicar molts poetes importants de l'època, com Carles Riba, com Salvador Espliu, com tants d'altres, però la revista mor no per causes naturals, sinó que és assassinada l'any 1951. Tu ja en aquella època havies passat una temporada a Liverpool fent de lector de català, fas breus estades a França, a Itàlia, vas als Estats Units, i quan tornes tu havies ja donat classes a diversos centres privats, a una escola de monges famosa a l'època, que era l'escola del Nen Jesús, altrament coneguda com les Dames Negres, on hi ha exalumnes que recorden perfectament, i t'ho dic per experiència pròpia, perquè les meves dues dones, una que va morir i l'altra, la meva dona actual, ambdues han estat alumnes teves.
Què dius?
A les Dames Negres, a l'escola del Nen Jesús. Però l'any 1950 havies donat classes també a les escoles Bertèlia, i l'any 50 fundes el que és en aquell moment el Centre d'Influència Catòlica Femenina, el CICF, i també, posteriorment, l'Escola Tau. Clar, tu t'has definit moltes vegades com un mestre. Tu, fonamentalment, més enllà que crític literari, que ha estat també una altra de les teves grans vocacions, has estat un mestre d'escola. Un mestre d'escola altament qualificat, i quan anys després neix l'Òmnium Cultural, formes part de la seva junta directiva, tens alguns problemes interns, perquè tu mai no has estat un personatge fàcil, i això em consta. Però aquesta marca jo crec que és decisiva en la teva vida. Fonamentalment mestre.
Bé, jo no vaig fundar la institució cultural del SIC, que era SICF, amb F, perquè era femenina. Això va fundar una noia...
Maria Rosa Ferrer.
Maria Rosa Ferrer Escofet, i ella va ser la que em va cridar un dia, com ho va fer amb el doctor Gonçal Lloberes, amb en Josep Maria Espinàs, amb una sèrie de professors, la Paulina Pira la Serra, etc. Gent que ella buscava perquè volia donar un to en aquella casa. Jo hi vaig aparèixer com a professor a passar-hi, a donar-hi unes hores de classe. Però hi vaig sentir tan bé, era tan diferent d'anar a les escoles que anava, que no podia tampoc deixar, que de seguida m'hi vaig enganxar, sobretot per una cosa, també, perquè m'hi deixaven fer classe de català. I allà vaig fer els primers cursos amplis, graduats, de català, perquè hi havia un rector a la parròquia, famós, mossèn Narcís Seguer, que em va cridar i em va dir, escolti, ja sé que hi ha denúncies i coses, vostè em té a mi al seu costat.
Mossèn Narcís Seguer, que si no vaig errat...
És el de l'incident Galinsoga.
Amb el Galinsoga, sí, sí. Aquell que va dir que los catalanes se vayan a la mierda.
I ell li va donar una targeta i ell li va tornar a dir ha de ser una equivocació, no pot ser que sigui vostè. I aquí va començar la campanya Galinsoga, tots sabem. Bé, doncs aquesta és la meva situació. I el sí que, a més, hi he estat sí. Després, tota la vida, he estat director general, avui soc del patronat, que és una fundació, i sí que vaig fundar, o almenys hi vaig contribuir molt a fundar escoles que es van anar creant al voltant del SIC i que avui encara...
Bàsicament l'Escola Tau.
Continuen, bàsicament l'Escola Tau de Barcelona, uns quants anys més tard, bastants, l'Escola Tau de Sant Cugat, que hi ha actualment, i vaig fer-hi la meva vida, que és, efectivament... Jo, quan vaig anar a la universitat el 39, jo hauria volgut estudiar per mestre. Mm-hmm. Però davant del que era l'escola normal de mestres i el servicio espanyol del magisterio era impensable. I aleshores vaig fer filosofia i lletres i filologia clàssica. Bé, doncs, això em va anar molt bé perquè em va permetre passar ràpidament a literatura, a criteri literari, a literatura catalana, que és allò perquè em recorden aquestes alumnes, tant de les Dames Negres com del SIC, com d'altres llocs, a mesura que això va anar creixent. Però la persona realment que va tenir la idea i que la va mantenir fins a la seva mort va ser la Maria Rosa Ferrer.
Se'ns acaba gairebé l'hora i a mi em queden moltes coses per parlar amb en Joan Triadú. Tu dius en aquest llibre que hem viscut un segle d'or. Jo tinc un retret que he expressat més d'una vegada i l'he expressat quan hem tingut aquí a converses algun narrador de literatura catalana. Dic, per què la literatura catalana actual, no parlo de la tradicional, té una mancança de novel·la urbana, específicament urbana, quan la població de Catalunya avui molt majoritàriament viu a grans ciutats, no només a Barcelona, a tota la gran conurbació de l'àrea metropolitana, de la regió metropolitana, a l'àrea metropolitana de Tarragona i a tantes altres ciutats de Catalunya que ja no són poblacions rurals, són poblacions eminentment urbanes. No creus que hi ha un cert dèficit de narrativa urbana?
No, crec que n'hi ha molta que és potser modesta, potser poc coneguda, però jo rebo i llegeixo, si puc, novel·les, moltes que passen a Barcelona. Tinguem en compte l'obra de Josep Maria Espinàs, a Barcelona. Després ha fet Els Passejades, però les novel·les passen a Barcelona, com Ganivets o Flames. L'obra de Pedrolo, en gran part, que ell era un barceloní acabat, passa a Barcelona. Incerta glòria d'en Sales, quan torna de la guerra i bona part de la novel·la passa a Barcelona. Mercè Rodoreda, sí, passa a Barcelona.
Jo parlo dels escriptors més nous, més recents.
Hi ha uns dels més recents, doncs, de n'hi ha diversos, potser sí que fugen de la ciutat. Jo no estic tan al corrent de la novel·la actual, de la novel·la jove, però tinc una sensació que això no passa a Barcelona, passa a Badalona, passa a Sabadell, passa, i hi ha novel·listes per tot arreu. Crec el que potser hem canviat favorablement gràcies al segle XX és que era una literatura de poetes.
I és una literatura narradora.
Inclús quan Paul Valéry va venir aquí a una conferència, els va dir, aneu amb compte, perquè en poetes només no es fa una literatura. I això va canviar radicalment a la segona meitat del segle XX. A la primera meitat també hi va haver, com tots sabem, alguns novel·listes interessants i bé, però els grans novel·listes són a la segona meitat i a partir d'aquí s'escriu novel·la a tot drap, no solament aquí, sinó tenim en Francesc Mira, per exemple, a València, que fa novel·la ciutadana, però fa a València. I tenim a Mallorca, doncs, la Carme Riera, per exemple, doncs, que és una gran novel·lista. Sí. Hi ha autors com la Maria Barbal, que fa el joc de portar gent del Pallars a viure a Barcelona uh-huh. i que estudia una gran escriptora i d'un estil realment extraordinari i que s'instal·la a Barcelona i fa present el contrast de vida que es produeix en aquesta gent, en aquesta situació. De manera que, en aquest sentit, crec que potser no tenim tota la novel·la urbana que hauríem de tenir, però que, de tota manera, aquests exemples ja salven una mica la situació.
Hauríeu hagut de veure la cara de Joan Triadú mentre m'explicava això. Se'l veia vibrar, apassionat,
sí, sí.
Perquè ell és un home apassionat, fonamentalment apassionat. Un home que ve de baix, sí. Com ha explicat ell, que té dues lleialtats fonamentals a la vida, Catalunya i la seva religiositat, i que és un home també que ha contribuït com pocs a fer de la cultura catalana en la segona meitat del segle XX que completés un segle que ell mateix ha definit com un segle d'or. Gràcies, Joan.
Gràcies a vosaltres.